Ràdio Estel. Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix? Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis. Cada setmana Ràdio Estel t'acosta a Montserrat. Viu amb nosaltres la transmissió en directe des de la seva basílica, de les laudes a 8:15 del matí, les salves a 1:00 del migdia i les vespres a 6:45 de la tarda. I els diumenges, la missa conventual en directe a 11:00 del matí. Cada setmana la basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel. De diumenge a divendres a 11:15 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars i l'actualitat de l'Església a Ràdio Vaticana edició en castellà. Segueix la de diumenge a divendres a 11:15 de la nit a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0. Lleida, 91.5. Cerdanya, 104.4. Andorra, 107.5.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Repassem, quan passen 8:02, algunes notícies d'aquest dia. Hem sabut que el Papa Francesc visitarà l'illa grega de Lesbos divendres de la setmana vinent, dia 15. Una notícia que ha estat anunciada per l'Església Ortodoxa Grega i comunicada al seu sínode que s'està celebrant. El Vaticà encara no confirma la data. De tota manera, el portaveu de la Santa Seu, Federico Lombardi, sí que ha dit en privat que està previst aquest viatge, tot i que encara no ho ha fet oficial. Serà una visita d'unes hores en què el Sant Pare s'acostarà a la realitat i al drama de centenars de refugiats, milers ja segurament, que es troben en aquests moments a l'illa grega esperant un futur millor i fugint de les guerres i dels sectarismes. D'altra banda, ha dimitit el primer ministre d'Islàndia arran dels anomenats papers de Panamà. Sigmundur Gunnlaugsson ha anunciat que renuncia al càrrec després d'una reunió amb diputats de la seva formació al Partit Progressista. Aquests papers de Panamà el vinculaven, el primer ministre, a una empresa en un paradís fiscal. El cap del govern ha confirmat la seva sortida en una reunió amb diputats de la seva formació, com us dèiem. La notícia dels papers de Panamà, segons hem sabut avui, pot esquitxar els bancs Santander, BBVA i Sabadell, que haurien ajudat els clients a crear societats pantalla. I de la plana política a casa nostra, destaquem que Junts pel Sí i la CUP han pactat una esmena, finalment, a la moció de desconnexió que es va aprovar a la Cambra Catalana el 9 de novembre passat i que ara es votarà en el ple dijous. La moció inicial de la CUP demanava desatendre la sentència del Tribunal Constitucional sobre la resolució independentista, mentre que la moció pactada assenyala que el Parlament reitera els objectius de la resolució. I encara en plana política, dos apunts sobre l'actualitat espanyola. El PSOE, Podem i Ciutadans es reuniran aquest dijous al Congrés. I divendres el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, rebrà a l'edifici de la plaça de Sant Jaume el líder de Podem, Pablo Iglesias. Salutacions de l'equip amb el Mario Ramírez a les vies de so i la Blanca Aranyó a la producció. Us parla Ignasi Miranda. Obrim el temps d'anàlisi de l'actualitat. L'amenaça del terrorisme és ara segurament més global que mai. Els atemptats del 22 de març passat a Brussel·les, amb prop d'una quarantena de morts, els de París el 13 de novembre passat, amb més desenes encara de víctimes, han accentuat el problema de la presència d'aquest càncer al cor d'Europa, on es viu en llibertat i en diversitat, però també on hi ha hagut molts problemes en les últimes dècades per acollir i integrar les persones arribades de fora del continent, en molts casos de religió musulmana o de cultura àrab, com també de moltes altres nacionalitats. nacionalitats i procedències culturals. Aquesta onada s'afegeix als assassinats de la revista Charlie Hebdo, si us recordeu, el 7 de gener de l'any passat, un tiroteig a Dinamarca unes setmanes després i, sobretot, abans, els coneguts atemptats de Madrid l'11 de març de 2004, amb 193 morts, i de Londres el 7 de juliol de 2005, igualment amb desenes de víctimes, lògicament amb el primer cop fortíssim, el de l'11 de setembre de 2001, a Nova York i Washington, amb 2.500 morts, aproximadament. Però el terrorisme, encara especialment d'inspiració jihadista o islamista radical, en aquests moments amb Daesh o Estat Islàmic com a principal trist referent, no és present només a Europa. Ens arriben molt sovint notícies d'accions mortals a països com ara Nigèria, el Iemen, Turquia, el Pakistan, Mali, Egipte, Tunísia i molts altres, sense perdre de vista les onades terroristes a Israel i Palestina. Les vides valen igual a tot arreu i el problema s'ha d'afrontar a nivell internacional, siguin on siguin els focus de l'amenaça o de la presència terrorista. El terrorisme és un mal molt gran i amb això no descobrim res. En ell mateix té una pràctica que no pot ser associada mai a cap religió autèntica ni a cap pensament racional, perquè és precisament l'antítesi de la raó. No hem de confondre, per exemple, mai islam amb terrorisme. És un problema greu, el del terrorisme, sobretot tenint en compte que les persones que el practiquen, a més de creure que disposen de la vida dels altres, cosa que ja és una intenció perversa en ella mateixa, estan disposats, en el cas de les actuals onades, a posar-se una bomba a la cintura i morir mentre maten. És important ser conscients que, entre tots els homes i dones de pau, que som la majoria, hem d'acabar amb el terrorisme des de molts fronts, pacífics i de sensibilització, però també operatius, i no necessàriament amb l'ús de la força, tot i que de vegades no hi hagi més remei. El rovell de l'ou de la solució és el canvi en els cors dels terroristes, com diu sovint el Papa Francesc, però abans d'arribar a aquest rovell hi ha moltes zones de l'ou del món en què es pot actuar i es pot avançar. Mantinguem l'esperança. Avui, sobre la lluita contra el terrorisme, entesa com una prioritat global davant l'amenaça jihadista de Daesh i d'altres grups fonamentalistes, parlem en el nostre col·loqui del Mirador de l'Actualitat, en què ens acompanyen Joan Martí Llobet, president de Mans Unides a Barcelona. Bona tarda, senyor Martí Llobet.
Hola, bona tarda.
I bona Pasqua, també. Igualment, ja són 50 dies. Sí. I igualment. També saludem amb el millor desig de bona Pasqua, tot i que em sembla que ja ens havíem saludat aquests últims dies, fa dues setmanes concretament, Toni Florido, president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel. Senyor Florido, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, com hem d'entendre ara la lluita contra el terrorisme? Com creuen vostès que es pot afrontar i poden parlar amb llibertat i des dels àmbits on vostès es mouen, la cooperació internacional, el cas del senyor Martí Llobet, els ponts amb Israel i altres focus del panorama internacional, en el cas del senyor Florido.
El senyor Florido. Cap mena de dubte, és el repte més important que tenim com a societat oberta, com a societat que històricament ha integrat a diferents cultures a casa nostra i que ha de seguir sent així. No ens podem deixar ara prendre per la por i que formes autoritàries ens puguin marcar una mica el camí a seguir. Sí que és cert que tampoc ho resoldrem no veient la realitat, i que és una realitat on una ideologia totalitària, jo m'agrada dir-li així, és una ideologia política, està presentant una amenaça molt, molt forta i molt potent a la nostra societat, però també a la societat àrab o musulmà en general, perquè, de fet, en la relació de països que has fet, no només afecten als països d'Europa o del món àrab, sinó també en altres de l'Àfrica o de l'Extrem Orient. I, per tant, el que cal és afrontar de forma decidida aquest problema, dir les coses pel seu nom, però sempre sense perdre de vista què som i com ho podem fer, perquè no ens desnaturalitza a nosaltres també.
Mm-hmm. Senyor Martí Llobet.
De totes maneres, deies, Ignasi, al principi, de que és un tema, el terrorisme, que sembla que estigui agafant més força que mai. I jo penso que no, penso que potser en Europa, quan a Europa hem viscut el que ha passat a Bèlgica i el que ha passat a París i el que ha passat en altres llocs, sembla que llavors és quan ens espantem, no?
Sí, quan ho tenim més a prop ens espantem més. Potser el que hem volgut dir al principi és que és una amenaça més global que mai, o tenim aquesta sensació que és més global que mai. Bé. Potser no tant per la seva expansió, sinó perquè està com més interconnectada, que hi ha una sensació de sentir-nos agredits els que estem contra el terrorisme, doncs que la compartim més, doncs, des de Dinamarca fins a Portugal i des de el Senegal fins a Israel, per posar un exemple, i als Estats Units, lògicament, a tot arreu.
Clar, el que passa que amb dades recents, l'any 2014 respecte als últims 15 anys anteriors va pujar un 80% els morts i els atemptats que hi ha hagut en diferents països, no? Pues, clar, hi ha països com Afganistan, com a Iraq, com a Síria, que ho viuen contínuament.
Sí.
I aquest terrorisme que viuen ells en el seu país és el que provoca després els desplaçaments d'aquesta gent, que és aquí com nosaltres, les Nacions Unides, intentem donar un cop de mà. No aquí, perquè la nostra tasca és puntual i en els seus països, sinó allà, per ajudar-los a millor viure dintre de la seva situació de terrorisme, de guerra, de marginació, de tot el que estan vivint. No? Uh-huh. I, de totes maneres, jo penso que És difícil la solució, des del meu punt de vista. Eh? És molt difícil la solució. Potser som més conscients i veiem amb més realitat quina és la situació, però hi ha tants interessos al voltant de tot això, econòmics, polítics, religiosos, socials, etcètera, etcètera, a nivell mundial, parlo ja, i que ho veig molt complicat.
Interessos que en alguns casos, fins i tot des d'Occident, poden considerar fins i tot positiu que hi hagi, que es mantingui o que aquesta, el terrorisme.
Doncs sí, jo crec que sí. Jo crec que és una eina que tenen alguns poderosos d'aquest món i que no sé amb quin cort i amb quina ment són capaços de portar aquestes accions endavant, però bueno, si després ho compares, per exemple, amb els morts per terrorisme o amb els morts per assassinats, l'any 2014, si me'n recordo malament, tinc la dada aquí, per assassinat van morir 437.000 persones. Això són dades que pot ser que siguin una mica variables. Però en quant a morts per terrorisme, que se sàpiga, sobre 33.000 morts per terrorisme o per accions de terrorisme, sobre les 437.000 per assassinat, que no deixa de ser un tipus de terrorisme.
Sí, sí, no deixa de ser, però normalment és un assassinat a una persona, una revenja, sí. Un ajustament de comptes, no?
Però quan comparem aquestes xifres i dius, mare de Déu, és que és tot una situació difícil d'entendre.
A tot això s'ha d'afegir les xifres de morts per la fam. Vostès ho saben, des de Mans Unides. Que no és a causa d'una bomba, però és una altra bomba, que és la injustícia,
sí,
no,
sí,
en aquest cas.
Sí.
Bé, sobre això que vostè ha dit abans, senyor Martí Llobet, hem de recordar que les armes que tenen els terroristes que ara estan atemptant més, doncs els venen, i aquí hem d'apel·lar tots a la nostra consciència, d'Occident, en molts casos, de països europeus, de França, dels Estats Units, i això és terrible, també, pensar-ho, sense treure la culpa absoluta als terroristes d'haver comès això.
Clar. Això, com comentàveu abans, això és veritat que ara sembla que sigui una certa novetat, i no és tan així, perquè, de fet, la pròpia guerra a Síria porta ja 5 anys... Ho han comentat, quants cops ho han comentat, oi, aquí, abans
sí.
Que passessin atemptats a Europa. I, de fet, ens ha interessat Síria quan hem començat a rebre refugiats. Però fins que no hem començat a rebre refugiats a casa nostra, n'han mort com prop de 300.000 persones. Vaja, és terrible, és terrible. S'hauria d'haver actuat molt abans. Perquè jo sí que crec que s'ha d'actuar. Jo no crec que hi hagin responsabilitats. O sigui, per mi la responsabilitat màxima i principal és del terrorisme i de la ideologia que en aquests moments l'estava movent. L'islamisme ara mateix té un projecte polític i l'està impulsant ara mateix entre Síria i l'Iraq, i és molt clar, no necessita ajut. Sobre el tema de les armes, hem de dir que també hi ha un cert mit en aquest sentit, perquè la majoria de les armes que estan fent servir són armes que venen de Corea i la Xina, i ells no estan sent atacats. Després hi ha un armament que ha estat aprofitat de les crisis que hi ha hagut a Líbia o alguna altra. No és un material realment modern, i no, no explica la visió expansiva i proselitista de l'Estat Islàmic, que intenta dominar un territori molt concret, però que té l'ambició d'expandir-se més enllà d'aquestes fronteres. Quan parlem de que potser hi ha interessos occidentals darrere d'això, a mi em preocupa una mica, perquè crec que rebaixem la importància dels actors principals, que són els d'Estat Islàmic, com abans ho era Al-Qaeda. De fet, Estat Islàmic ha passat pel costat d'Al-Qaeda i està gairebé deixant com a una mena d'organització menor la que fa poquet era la que havia provocat els atemptats més mortífers. Per tant, sempre hi ha un punt que ens pensem que ja arribem en el final d'una manera de fer negativa i sempre tot pot empitjorar. Jo crec que hem de mirar de no treure-li responsabilitats en els qui són responsables, perquè si no els podrem combatre bé. La gent que ara està patint més, l'Estat Islàmic, és la població que està sota sobre la seva poder polític. Les poblacions de Síria i l'Iraq, administrats ara mateix directament per ells, són les que ho estan passant pitjor, sense cap mena de dubte. Aquí, aleshores, jo crec que Occident ha d'intentar i fer tot el possible per combatre-ho, i també m'agradaria que les veus de l'Islam, les majoritàries, les pacífiques, siguin també més contundents a l'hora de negar cap legitimitat en aquesta visió terrible de la religió.
Precisament quan passen 2 minuts de 7:45 s'incorpora a la taula del Mirador Mohamed Halhul, que és el representant musulmà al grup de treball estable de religions de Barcelona, el GETER. Senyor Mohamed Halhul, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, empresa, espero bona tarda.
No pateixi. Benvingut igualment i aprofitarem sí. El temps que ens queda. Precisament ara parlàvem, un dels membres de la taula, de la necessitat de sentir veus de l'Islam contundents a favor de la pau. Vostè què té a dir davant la trista realitat, la dura realitat de l'amenaça terrorista? L'últim atemptat fort a Europa, el de Brussel·les, però altres que n'hi ha gairebé cada dia en països del món, de l'Àfrica, del Pròxim Orient.
Correcte. Abans de tot, nosaltres, com sempre, havíem expressat primer la solidaritat amb les famílies i també els nostres manifestos sempre estaven emmarcats dintre del que és la qüestió de deixar clar que la religió com si no té res a veure amb actes d'aquest tipus, no? Llavors ens desmarquem sempre de qualsevol tipus d'actes on hi ha vides humanes, on hi ha béns de les persones, on hi ha també molts guanys a nivell de democràcies, a nivell de llibertats, a nivells de guanys que la humanitat o les civilitzacions han treballat perquè la seva gent pues, visqui millor. Llavors el terrorisme atenta en contra de tot això. Tots els valors nostres, inclòs siguin religiosos o valors humans o valors socials o valors cívics. Llavors, no queda més remei i amb tota la rotunditat que ens permet la tinta, no? Com diríem, i amb tota la rotunditat que ens permeten els altaveus i els moments que ens donen per expressar el nostre rebuig complet. Llavors, i després queda tota l'altra tasca dels desafiaments diaris que tenim, no? Com a comunitats, o com a grups, o com a societat civil, o com a membres d'una religió, perquè el que al cap i a la fi el que es fa és l'ús d'aquesta religió, l'ús malèvol, no? D'una religió que en realitat confessen moltíssima gent arreu del món, l'expressen amb el seu dia a dia, l'expressen amb els seus comportaments i l'expressen amb els seus contactes amb els demés. I això, l'Islam no és una fe de pròpia individual, sinó és una fe més universal, és una fe també vàlida per tots els temps i tots els moments.
A més de Mohamed Halhul, que acabem d'escoltar, representant musulmà al GETER, el grup de treball estable de religions de Barcelona, ens acompanyen el president de Mans Unides a Barcelona, Joan Martí Llobet, i el president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel, Toni Florido. Avui parlem de l'amenaça terrorista. Potser és difícil situar la frontera entre la necessitat d'aturar
aquests terroristes que estan amenaçant-nos a tots, a tot el món, i la necessitat d'una aposta per la pau entesa com el camí en ella mateixa, com deia Gandhi, no? I com també diu el Papa Francesc, el que passa és que el Papa Francesc també ha parlat alguna vegada de la necessitat d'aturar-los, aquests terroristes. No ha parlat concretament d'utilitzar les armes, però s'han utilitzat. Clar, Síria és un caos total, una guerra amb molts bàndols, és molt difícil. Potser la, els avenços que s'estan donant, poc clars, però que sí que sembla que són eficaços de desallotjar Daesh d'algunes ciutats, algunes zones, com Palmira, aquests últims dies, poden obrir petites llums d'esperança per reduir la, la força i la capacitat d'aquest grup terrorista. Com ho veuen? Parlem de coses operatives dintre de la, vaja, l'objectiu comú que ens uneix, no?, que és acabar amb el terrorisme.
Sí, jo crec que a mi el que em sorprèn molt és quan hi ha aquestes trobades, aquestes reunions, ara n'hi ha una actualment a Washington,
sí,
sobre el tema del terrorisme nuclear, no?
Sí, sí,
divendres,
dijous, divendres. I entre altres
coses que sorprenen és que el Putin no hi és, no? Uh-huh. I em sembla que l'Argentí tampoc. Em sembla que han faltat un de les parelles, sobretot els russos, que tindrien que ser-hi, no?, per exposar sobre la taula i posar-se d'acord...
Que tenen armes nuclears.
Exacte, que a més tenen armes nuclears, no? I llavors es reuneixen perquè els països X, que no són ells, evidentment, aquestes armes nuclears totalment prohibit. I tu per què les tens?
Clar.
Doncs si les tens, no prohibeixis l'altre. O eliminem-ho tot, no? Jo penso que la el que deies abans de la religió, no? Nosaltres participem en un dilluns al mes, durant 8 mesos a l'any, amb unes sessions als jesuïtes de CASP, que es diuen els dilluns dels drets humans.
Sí.
I ahir va la xerrada d'ahir es titulava Guerra i persecucions a l'Orient Mitjà. Hi ha alguna esperança? Llavors el Jaume Flaquer, jesuïta, explicava una mica d'història des del segle X-XII, que llavors ja hi havia aquestes reaccions i aquestes lluites i aquests terrorismes de... I parlava ella del punt de vista de religió, no? I un dels exemples que va posar va ser, mireu, els americans i l'Aràbia Saudí, en quant a religions, són molt diferents uns dels altres. Però si fa falta, se'n van a dormir els dos al mateix llit pels interessos econòmics, polítics, socials, o que els faci falta. Mm-hmm. I davant d'aquesta situació, clar, tindríem que, com acabes de dir, tindríem que ser tots més responsables que a nivell dels nostres grups, al nivell de la nostra societat, intentar canviar aquest xip d'enveja que tenim, de ràbia del veí perquè té dos cotxes i jo només en tinc un. I aquesta ràbia es va fent gran, fins que acaba amb el que acaba. No?
Mm-hmm. Passa que ara mateix, o sigui, el camí de la pau, que és el que tots volem, no podem esperar que arribi sense actuar, perquè les poblacions de Síria i l'Iraq estan patint ara mateix les diferents guerres i conflictes, necessiten que se'ls ajudi d'alguna manera. El problema en aquella zona ara mateix, a més, és que hi ha una mena de guerra freda, que ja no és freda, que és calenta, que s'està discutint l'hegemonia entre el que seria el món de l'Aràbia Saudita amb el món de l'Iran. I d'aquesta manera, aquesta rivalitat política que tenen, i fins i tot de religiosa, clar, l'estan discutint sobre el terreny, també amb armes, en allà. És evident que si esperem que es resolgui sol, no sé fins a quin punt condemnem en aquelles poblacions a un drama definitiu. El que passa que tampoc sé quina seria la fórmula per ajudar, ni tan sols quin és el bàndol a què se'l hauria de poder ajudar, perquè, per una banda, podria ser a l'Assad, però l'Assad ha estat un butxí pel seu propi poble. Per tant, és molt complicat. Les diferents faccions que hi ha de resistència tampoc queden molt clar quines són les que tenen una obediència o una altra. Sembla ser que el poble kurd podria semblar, només dic semblar, el més, en principi, evident de poder ajudar, però tampoc és, en fi, no, la informació que tenim també és molt parcial. No som grans experts a Europa, veiem allà tot molt, molt confús, però alguna cosa s'ha de fer. El problema és que no sabem fins a quin punt com fer-ho. Quan es reuneixen ara les diferents potències que tenen la responsabilitat en el món de poder decidir les coses, no es troben tots. Putin ara no hi era en aquesta reunió, quan Rússia està ara mateix, té una participació bèl·lica en aquella, en aquella zona. Per tant, és una mica complicat, és molt difícil de trobar una solució i poder apostar per ella.
Però el que crec jo és que, clar, quan hi ha aquesta voluntat de, per part dels grans o per part dels més poderosos, perquè nosaltres, pobre de mi, no? Jo crec que a Rússia, quan ha començat la seva, el seu càstig cap a aquest grup, aquests grups terroristes que estaven a tota Síria, doncs sí que ha donat resultat, perquè ara el que està fent els leals al govern de l'Assad estan recuperant tots els terrenys on Rússia ha provat els últims avions i els últims armaments que té. I després, bueno, ha sortit per la premsa de que les comandes d'armament per part d'alguns països del voltant a Rússia, després d'haver provat en eficàcia i en terreny totes aquestes armes, s'ha multiplicat. Llavors, la despesa que ha tingut Rússia ha estat inclòs i estarà, segons els càlculs estadístics de la economia russa de les armes, de que estarà coberta, perquè diuen que s'han gastat 500 milions en despesa, pues els 500 milions la recuperaran, per exemple, no? Venent només dos o tres avions o quatre. Llavors, aquesta vara que tenen els grans de medir, volem acabar amb aquest problema o no volem? Llavors hi ha interessos, hi ha aquesta tiraflonxa, no?
Abans ho deia també el senyor Martí Llobet, que dubta de les intencions honestes d'acabar amb la guerra.
Sí, i falta honestitat, i falta també decisió. Venim a Europa, deixem el camp de batalla, perquè és molt complicat, hi ha geoestratègies grans que no entenem tots, hi ha coses que no ens arriben, perquè el mateix dia de la reunió d'antinuclear que s'estava preparant a Washington, dos membres ja s'estaven tenint una guerra, Kazakhstan i amb altre país, ja havien començat en guerra mentre els seus líders estaven en aquesta reunió nuclear, déu-m'hi-do. I això vol dir que, clar, tornem a Europa i diem, el tema securitari és molt important, no hi ha d'haver-hi retallades en temes de seguretat, perquè si el que va passar a França, la policia o la gendarmeria francesa diu per falta de recursos, no hauria de ser. I el que ha passat a Bèlgica, per exemple, per deixar fer o perquè tornin gent de camps d'entrenament o de terrorisme i entrin tranquil·lament, aquest tema s'han de veure a nivell securitari, perquè és la seguretat de tots. Uh-huh. I clar, s'han de dotar a més gent, s'ha de dotar a més recursos, s'ha de dotar perquè no passin coses rares. Perquè, clar, a nivell geopolític, no sé si nosaltres tindríem la capacitat d'entendre ni d'analitzar fins a quin punt aquells interessos d'un altre. I hi ha també temes entre dues faccions, que el tema sunnisme, el tema xiisme, el Kurdistan i també tant Iraquí com a Turquia, hi ha molts temes. Llavors, és molt difícil arribar a aquesta anàlisi profunda i saber-ne quina solució és més màgica o quina solució que és més ràpida. Jo crec que és molt difícil. Mm.
Quan entrem a parlar d'armes nuclears, entrem en una altra dimensió, encara molt pitjor del que suposa l'amenaça terrorista, perquè, vaja, una guerra nuclear pot comportar la desaparició de la humanitat, de la vida.
No crec que el perill sigui la guerra nuclear, sinó que alguna arma nuclear pugui caure en mans d'algun grup terrorista.
Sí, lògicament. Clar, el problema concret és aquest.
Esclati en una ciutat, ja està. Vull dir, no cal arribar a cap guerra. Vull dir, seria un drama, ja, en fi, molt
terrible.
No vull ni imaginar. Sí.
Però en qualsevol cas, deixant de banda aquesta amenaça que seria ja la superperversió total, ens preocupa el terrorisme, ens preocupa com la comunitat internacional l'ha d'afrontar. Res, ens queden només uns segons, però hi ha alguna esperança, per exemple, que amb el final de la guerra de Síria es pugui calmar una mica la situació? Ja no ho dic només per Europa, sinó per la resta del món també.
Jo crec que sí. Jo crec que la solució seria, no sé, seria arribar a un acord amb l'Assad i tancar aquesta problemàtica, almenys perquè no mori més gent, perquè mm-hmm. s'està morint cada dia gent.
Sí.
I l'altra temàtica seria el tema dels refugiats, buscar una solució també.
També ahir en parlàvem precisament en aquesta tertúlia. Ho deixem aquí. Gràcies, Mohamed Halhul, representant musulmana al Jeter, a Barcelona, i també Joan Martí Llobet, president de Mans Unides, i Toni Florido, president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel. A tots, bona nit. Fins la propera. Adéu-siau.
Bona nit.